Al matí, amb Raquel García.
La supervivència a un càncer a Catalunya ha crescut un 7% en l'última dècada. De fet, la taxa d'incidència de la malaltia es manté estable tant en homes com en dones, mentre que la mortalitat mostra una disminució constant. El diagnòstic precoç i la recerca tenen molt a veure amb el fet que el càncer i mort ja no et siguin dos conceptes directament relacionats.
Porque hoy me levantado fuerte. Todos los caminos me trajeron hasta aquí. Es el momento de salir y respirar. Es el momento de cantarle a todo lo que ves. Es el momento de saltar para caer de pie.
Doncs, com dèiem, avui 4 de febrer es commemora el Dia Mundial contra el Càncer, una cita marcada al calendari per conscienciar la societat de la importància de lluitar contra una malaltia de la qual cada any es diagnostiquen 1.500 casos nous al Taulí. A motiu d'aquesta jornada ens acompanya els estudis de Ràdio Sabadell i el director del Servei d'Oncologia del Taulí, el doctor Eugeni Sagí. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Primer de tot, volíem encetar, començar aquesta entrevista des d'una visió més optimista, parlant d'aquesta taxa de supervivència al càncer. Dades, quants supervivents hi ha, podríem dir, doncs, a Catalunya i a Sabadell? Quantes persones viuen a dia d'avui amb un diagnòstic de càncer?
És evident que la supervivència i, per tant, el número de casos que curem de càncer pues, ha anat augmentant d'una manera significativa en les últimes dècades. Des d'un 20% que teníem fa 3 o 4 dècades enrere o 5 a xifres superiors al 55% que tenim avui en dia. Això de forma global. El que també cal dir, val dir és que no tots els tumors tenen la mateixa possibilitat de poder-se curar i que mentre hem avançat en uns tumors perquè tenim terapèutiques més efectives, en altres, en canvi, aquesta situació no ha canviat.
Llavors, podríem dir que els factors que han contribuït a aquesta reducció són, per exemple, la prevenció, la detecció també?
La lluita contra el càncer implica tenir que lluitar des de diverses mesures, no? La primera és evitar factors de risc que afavoreixen l'aparició de la malaltia. Per exemple, un exemple molt clar, si nosaltres eliminem o s'hagués eliminat el tabac, de la societat, sabem que a llarg plaç el número de càncers que es produirien disminuirien en una tercera part. Per què? Pues perquè l'exposició al tabac és un factor que ajuda a l'aparició de càncer. Per tant, un primer tema és la prevenció, eliminant factors de risc. Hi ha altres, però sobretot jo posava l'exemple del tabac com a més paradigmàtic. El segon aspecte que ens ajuda és diagnòstic precoç. És evident també que no sempre disposem d'eines útils per fer diagnòstic precoç en tots els càncers. Així com sabem que hi ha eines que ens ajuden al diagnòstic precoç en el càncer de mama en les dones o en el càncer colorectal, i de fet en la nostra societat tenim campanyes dirigides a la població en aquest sentit, per exemple en el càncer de pàncreas no tenim una eina eficaç per fer un diagnòstic precoç i per tant aquest és un aspecte que incidirà més en aquells tumors en els quals tinguem eines per poder-lo fer. El diagnòstic precoç suposa diagnosticar la malaltia en una fase més inicial i, per tant, amb més possibilitats de tractament. I la tercera pota és els tractaments. Evidentment, la millora en els tractaments dona lloc a que, quan diagnostiquem un tumor, disposem d'eines terapèutiques amb possibilitats curatives més grans i, juntament amb un diagnòstic precoç, fa que aleshores puguem curar més. Finalment, queda un quart aspecte que va relacionat amb tot això, que és la recerca. Per què és important la recerca? Perquè la recerca ens ha de portar a descobrir nous mètodes de diagnòstic, a millorar els aspectes terapèutics i a continuar en aquesta lluita per tal de que les xifres de mortalitat per càncer en el nostre país vagin reduint-se de manera progressiva com s'estan reduint en les darreres dècades.
Suposo que també hi ha més garantia d'èxit en funció de la tipologia, no?, de càncer. que es pateix?
Sí, és evident que, com dic, el càncer representa un conjunt de malalties, no és una única malaltia. Es representa més de 300 malalties diferents, cada qual té el seu programa diagnòstic, té les seves opcions terapèutiques específiques i, per tant, hem d'anar acotant aquesta situació en funció del tipus de càncer que ens hi trobem.
Pel que fa als tractaments, la recerca, suposo, per trobar-ne de nous és clau per incrementar els índexs també doncs, de superació d'aquesta malaltia.
Clar, és un camí que no té final, no? Per què? Pues perquè quan tenim aquestes taxes de curació que tenim ara, pues volem millorar-les. L'objectiu és arribar en les futures dècades, en les dues properes dècades, a curar el 70% de pacients. Però per això hem d'innovar, hem de continuar investigant, hem de continuar introduint nous tractaments que ens permetin fer factible aquest supòsit o aquest objectiu.
Clar, penso que dels casos que es diagnostiquen al Taulí cada any, no sé si hi ha diferències entre homes i dones. Quines són les xifres?
Hi ha una diferència clara entre que en els homes els càncers més freqüents és el càncer de pròstata, el càncer colorectal i el càncer de pulmó. En les dones el càncer de mama continua sent el tumor més freqüent. Per tant, no solament hi ha diferències quantitatives, el càncer és més freqüent en els homes que en les dones, sinó també de localitzacions específiques que també són diferents.
I quants casos es diagnostiquen a l'hospital cada any?
Nosaltres veiem un percentatge de pacients entre 1.500 i 1.600 que has dit abans, casos nous de càncer que es diagnostiquen i que tractem en el nostre servei.
Uh-huh. Més o menys quins són els tipus de càncers que de forma més habitual es diagnostiquen a l'hospital? Pues, i si ha variat molt respecte a altres anys?
No, en principi el càncer més freqüent en les dones és el càncer de mama i això és el càncer més freqüent que es manté de forma estable i no ha canviat. I en el càncer i en els homes sí que és veritat que el càncer de pulmó era el tumor més freqüent. Ara comencem a veure que és el càncer de pròstata, especialment per a la facilitat del diagnòstic precoç, etc., que és el tumor i la edat més gran de la població, que és el tumor més freqüent, però després el càncer colorectal i segueix sent el càncer de pulmó un dels càncers més freqüents.
Uh-huh. Abans hem parlat de la prevenció. Llavors, per aquest tipus de càncers, què és el que hauríem, quins hàbits hauríem d'adoptar?
Bueno, en principi la primera qüestió és evitar, com deia abans, hàbits tòxics. En aquest sentit sabem que el tabac, per exemple, el consum de tabac en la població masculina ha baixat i això representa que el càncer de pulmó està baixant. En canvi, en les dones que s'incorporen al tabac més tard, estem veient un efecte contrari. És a dir, tenim més casos de càncer de pulmó en la dona perquè s'incorpora al tabac més tard i, per tant, quan tu t'incorpores a l'hàbit tabàquic, l'aparició de càncer no és immediata. És als 20 o 30 anys després d'haver-se produït aquesta incorporació. I això és cert que és un fenomen que, d'alguna manera, com deia abans, si nosaltres eliminéssim el tabac, doncs això representaria que poguéssim eliminar una part important de casos de càncer. Altres hàbits que estan relacionats, doncs, també el consum d'alcohol està relacionat amb l'aparició de càncer, la dieta, és a dir, els hàbits dietètics i el tipus de dieta que fem i per tant doncs, pot influir en l'aparició de càncer amb el sedentarisme i l'obesitat i també l'exposició a factors ambientals que ara estan cada vegada més presents, com és la contaminació ambiental, l'exposició i la prevenció a l'exposició a factors de risc relacionats amb el treball, etc., podrien ajudar a disminuir els casos de càncer en el futur.
Quan parlem de càncer sempre fa una mica de respecte, no? Però és bo parlar-ne, és bo doncs, a trencar aquest tabú, a explicar els casos, no? Fer difusió, donar informació, trencar mites.
Sí, jo crec que és important perquè fa afrontar la malaltia amb més garanties, no? I amb més qualitat de vida, en la mesura que parlem d'aquests temes, que afrontem aquests temes i que, per tant, traiem una miqueta aquell paradigma de càncer i mort que era antic, que és, i que és antic i que no, avui en dia no és ben bé així. Per tant, el fet de que parlem i expliquem què ens està passant i quins són els resultats i l'evidència de les millores que estem produint, doncs això és bo. També és bo des de la perspectiva de que no solament hem millorat les xifres de que curem més, sinó que també els aspectes dels tractaments que utilitzem per combatre la malaltia hem millorat en els aspectes de reduir els seus efectes secundaris i els seus efectes negatius, i que avui es toleren millor aquests tractaments i, per tant, contribueixen a una millor qualitat de vida dels pacients.
Tenim xifres, però, de la mortalitat, de quantes persones moren a la nostra ciutat?
Sí, en la nostra ciutat és difícil que jo li pugui ara donar uns números concrets, no? Però en general sabem que el càncer representa la primera causa de mort entre homes i dones d'entre fins als 75 anys. Globalment sí que és veritat que les malalties cardiovasculars, quan considerem tota la població, és la primera causa, però el càncer és una de les causes fonamentals de mortalitat i té aquesta dimensió i aquesta importància.
De fet, està clar que qui més qui menys, tothom té algun cas a la família o colles d'amics que ha patit aquesta malaltia. Podríem dir que és una de les pandèmies del segle XXI o dels països desenvolupats.
Sí, perquè també és veritat que a part dels canvis demogràfics, és a dir, si augmenta la població, doncs augmentaran els casos que es produeixen. Però també l'edat. L'edat és un factor important. Miri, pensi que si nosaltres vivim més de 80 o 85 anys, la probabilitat de patir càncer en un home serà d'un cada dos i en les dones una de cada tres. Per tant, en la mesura que vivim més, tindrem més possibilitats de tenir càncer. I això és bo o és dolent? Pues és així, és una realitat. És cert que, per exemple, l'esperança de vida avui de la població catalana a Catalunya està per sobre dels 80 anys. Per tant, aquest fet que és bo, en canvi, es traduirà en més probabilitats de poder patir un càncer degut a aquest increment de l'edat.
I quins reptes suposarà això, no? Que cada cop hi haurà més supervivents d'aquesta malaltia? Quins seran els reptes a nivell sanitari, social, econòmic?
Clar, això és el que en diem la prevalença. La prevalença vol dir el número de persones que existiran i que han patit i han superat un càncer. En la mesura que el càncer augmenta en casos i en la mesura que es curen més, el número de persones que han patit un càncer serà més gran. I a vegades aquestes persones tenen seqüeles degudes als tractaments oncològics utilitzats per curar la malaltia, i això representa que necessitaran cuidados, que necessitaran atenció sanitària, i és un altre dels reptes que ens hem de preocupar, no solament de curar, sinó de donar la millor qualitat de vida a les persones que pateixen càncer.
Clar, en aquest sentit, el Taulí pot tractar qualsevol tipus de càncer o hi ha casos que s'han de derivar a altres hospitals més especialitzats?
Nosaltres podem tractar tots els tipus de càncer i, de fet, els tractem. El que sí que és cert és que, en la mesura que estem lligats amb una xarxa de treball compenetrat amb col·legues, etc., per afavorir la recerca, quan ens trobem en situacions d'estudis clínics amb nous fàrmacs que té un company en un hospital proper, doncs el lògic és que ens posem en contacte i col·laborem en aquest sentit, i aleshores doncs això forma part del que és la recerca clínica. També en tumors molt poc freqüents, en els quals l'experiència obliga a tenir que concentrar aquests pacients en centres únics per tenir un volum suficient de casos, nosaltres també derivem en el cas de que sigui així, o nosaltres mateixos som centres de referència per tumors, com pot ser i recentment, com és el càncer d'ovari en tota la regió del Vallès, o el càncer d'esòfag, o altres tumors que en els quals nosaltres podem ser centre de referència en aquest sentit, però podem col·laborar i tractar tots aquests pacients i en funció de les directrius del Pla Director d'Oncologia pues, col·laborem amb xarxes, amb la resta de serveis i centres d'oncologia per poder treballar en comú.
De fet, en els darrers dies s'ha parlat del trasllat de l'oncologia pediàtrica a la Vall d'Hebron. Com ho veu? Entén les queixes d'una part de la societat pel dret a la proximitat?
Entenc que la proximitat és un factor a preservar. També, i per tant, des de la possibilitat d'accessibilitat, pues, jo és comprensible. També hem de mirar l'aspecte de l'accessibilitat als resultats i a la garantia de que els resultats siguin els millors possibles. L'oncologia infantil és una patologia molt específica amb un volum petit de casos i en aquest sentit la tendència és, com això és poc freqüent, per facilitar la recerca, per facilitar els avenços, a vegades cal concentrar-los. I per tant cal buscar un equilibri entre les dues situacions per tal d'oferir els millors resultats però al mateix temps cuidar tant els pacients, els nens en aquest cas, com les famílies, del que representa el tractament d'un procés com aquest.
I potser doncs, a comunicar més, no? Perquè potser no s'està explicant prou doncs, que l'hospital ara també doncs, esdevindrà doncs, un centre de referència, com deia abans, no? Del tractament del càncer d'ovari, i això també és una notícia positiva.
Bueno, jo crec que l'important és que ens posem d'acord, treballem conjuntament, busquem els millors recursos per tothom i aleshores doncs, puguem aprofitar tots els avenços per tal de poder-los posar en marxa i donar-los a la nostra població. Independentment de que siguin un lloc o un altre, si realment veiem que és bo per als pacients que puguem fer totes aquestes mesures, doncs s'han de prendre i exemples estan recollits a la literatura mèdica i en els propis resultats a través del Pla Director d'Oncologia.
Quina és la prevalença d'aquest tipus de càncer, d'ovari?
El càncer d'ovari és petit, és un dels tumors, el quart en les dones, no? Per tant, és un tumor que no tenim molt volum, representa o requereix un tipus de cirurgia molt complexa i han de tenir professionals molt ben preparats. La idea és dir, fem una unitat comú, treballem de forma conjunta i creem un espai especialitzat, que en aquest cas sigui en el taulí, per tal de poder donar aquesta resposta que les pacients necessiten.
Parlem dels avenços en els tractaments i en els estudis, cap a on van?
Mira, jo crec que ara nosaltres hem après que el càncer, en la mesura que hem anat estudiant-lo més a fons, no solament consisteix en dir té un càncer de mama, sinó que avui necessitem estudis moleculars molt precisos que ens identifiquin quin tipus de càncer de mama és. Sabem que és igual un càncer de mama que tingui els receptors negatius i expressi una oncoproteïna que és l'ER2, que si és un càncer de mama que en canvi és poc agressiu i que les mesures terapèutiques siguin diferents. Això vol dir que hem d'anar a una definició més específica de lo que són els tractaments i escollir el tractament més adequat per a cada pacient. Això és la personalització del tractament. Aquest és un dels aspectes que el coneixement que ens porta de la biologia molecular ens ajuda. L'altre aspecte que està arribant, a part del tractament individualitzat i personalitzat, és l'entrada de la immunoteràpia, més en uns tumors que en altres, en els quals també tenim uns resultats molt interessants i que estan permetent desenvolupar nous tractaments, com sempre, no igual per tots els càncers, però que representen una nova eina terapèutica amb unes possibilitats clares. Per tant, tot això representa el que s'ha anat investigant en els darrers anys i que ens arriba a la pràctica clínica amb possibilitats de disposar de fàrmacs i tractaments que puguin tractar millor aquests processos.
Per primer cop, aquest any es commemora el Dia Mundial contra el Càncer amb totes les entitats implicades, amb l'Ajuntament, el Taulí. Per què s'ha decidit fer així i per què ha de servir una jornada com la d'avui?
Perquè jo crec que en la lluita contra el càncer ens hem d'implicar tots. Ens hem d'implicar des dels sectors sanitaris, des de la pròpia societat, les entitats que ajuden d'una manera molt important a les persones que pateixen càncer i que tots hem d'anar a una. Llavors la idea era buscar un espai comú de reflexió en el qual tot tots hi col·laborem i que puguem posar en marxa i dir que en la nostra ciutat, en el nostre entorn, tot hi ha totes aquestes possibilitats i que perquè els pacients sàpiguen que tenen tots aquests suports. Jo crec que la intervenció d'aquestes associacions, com deia abans, és molt important i fan una feina extraordinària, ens ajuden els professionals mèdics i sanitaris a tractar aquests pacients i que aquest conjunt i unitat de tots aquests esforços és el que cal posar en èmfasi, posar al damunt i, per tant, explicar a tota la nostra societat què fem, com ho fem, com fem les coses i que estem aquí presents i que els malalts sàpiguen que tenen tots aquests suports.
Doncs per aquells que ho vulguin, l'acte central del Dia Mundial del Càncer a Sabadell tindrà lloc avui a les 5 de la tarda al Casal Pere IV i consistirà doncs, en aquesta taula rodona amb experts i pacients oncològics per abordar el dia a dia de la malaltia i també per informar a tots els ciutadans. Moltíssimes gràcies, doctor, i bon dia.
A vostès, moltes gràcies.